I avui també tindrem en nosaltres en este moment a Santiago Agustí Calpe. Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Diputat d'Hisenda, Recaudació, Recursos Humans i Règim Interior.
Correcte.
En la Diputació Provincial. A més de primer tenent d'alcalde, regidor d'Hisenda, Promoció Econòmica i Educi en Almassora.
Així no és.
A mi m'agradaria preguntar-li, parlem primer per les seues funcions, les que tenen Diputació, perquè jo sé que van tindre una reunió, una comissió, entre el provincial i l'autonòmica, en el Palau de la Generalitat per a coordinar actuacions.
Bé, jo en primer lloc donar-vos les gràcies, no?, per la possibilitat d'expressar-me i un poc d'explicar aquestes funcions que tu dius tant en l'àmbit de la Diputació, en l'àmbit provincial, com en aquest cas, evidentment, que jo sóc un convençut del municipalisme. Jo, des de luego, el meu ajuntament i el meu poble, pues, evidentment, està en el meu primer nivell de prioritats, però, bueno, a la teva pregunta és cert, és a dir, bueno, contactes ja n'havien hagut, no?, per part del president, els membres de la Generalitat, i el que se va articular en aquesta reunió que tu dius va ser, diguem, la comissió bilateral que n'hi ha que crear d'una manera formal, en la que d'alguna manera des de Presidència de Generalitat i des de Presidència de Diputació el que se vol és tindre, pues, d'alguna manera un full de ruta per a millorar totes aquestes qüestions que tant des de l'àmbit autonòmic com des de l'àmbit provincial puguem portar a aquest foro per tal de coordinar. No? Saps que n'hi ha temes de competències no pròpies que la Diputació, pues, evidentment, està intentant també fer aquesta tasca davant de la Generalitat i, evidentment, pues, també anar de la mà a dues administracions. Hem considerat les dues institucions que eixe comissió bilateral que s'anirà convocant de manera regular i també de manera extraordinària. Si n'hi ha que tractar algun tema, bueno, va ser el primer encontre, saps que també van estar les Diputacions de València i d'Alacant, i evidentment la Diputació de Castelló, conforme tu has dit, i bueno, aquesta primera toma de contacte jo crec que se va ser positiva, és cert, vam estar parlant un poc de tot, sobretot també del fons de cooperació als municipis, que la Diputació per primera vegada, i ja ho sabeu també perquè vam donar complida informació, ja en el pressupost de l'exercici 2020 ha incorporat els diners per a igualar el fons que la Generalitat destina a la província de Castelló i, bueno, i en principi, pues, conforme te dic, jo crec que anar de la mà, és a dir, jo les crítiques que hi ha des del Partit Popular en Diputació llança, crec que són tot al contrari, no? Jo crec que les institucions estem per articular mecanismes de corresponsabilitat i de caminar, pues, evidentment, defenent, a vegades, òbviament, no?, les peculiaritats també de la nostra província, que és algo que, si vols, ara podem aprofundir, però també en aquest fons de cooperació és cert que nosaltres anàvem un poc en l'exigència de la singularitat de la província de Castelló, perquè, evidentment, és prou diferent des del punt de vista dels municipis menuts. La província de Castelló té diferències substancials en la província de València i d'Alacant, i nosaltres és que volem també que n'hi hagin factors de correcció en aquest fons cap als municipis menuts, perquè saps que també una de les polítiques prioritàries és cert del Consell, però també de Diputació, és tot el tema de despoblament que afecta, evidentment, substancialment a la província de Castelló.
Mire, així, en el fons de cooperació, Diputació aporta 5,6 milions d'euros a aquest fons de cooperació, per lo que vostè diu, per a que d'alguna manera aquesta despoblació se frene i que dice de hi haure despoblació, però també van abordar un dels temes que es va tractar, que va ser les competències impròpies que segueix assumint la Diputació tant el Consorci Hospitalari Provincial com en el complex socioeducatiu Penyeta Roja.
Sí, és un poc el que te comentava, no? És cert que nosaltres, i saps que és una de les línies que des del primer moment el president Pepe Martí ha ficat damunt de la taula, és intentar regular un marc que d'alguna manera faci que aquelles competències que està desenvolupant Diputació, no?, de manera seqüencial durant molts anys, pues, paulatinament o dins de les possibilitats puguen tornar a qui té la competència real en aquestes matèries, com pugui ser el Consorci o com pugui ser el tema de Penyeta, no?, que saps que en aquest cas sí que està damunt de la taula, si vols també, òbviament, podem parlar, en aquest moment el que és ja el centre d'acollida, sí, també vam tindre, i també s'ha creat un foro en aquest cas particularment en la Conselleria de Polítiques Inclusives de Mònica Oltra, que també va estar en Diputació, s'hi va crear una comissió bilateral a la que també vaig assistir jo com a responsable de l'àrea econòmica, perquè a més se vol firmar un protocolo també d'actuacions d'infraestructures, però també per parlar d'aquells serveis, en aquest cas, conforme te dic, particularment del centre d'acollida en el que hi ha la Conselleria, pues, pràcticament va anunciar que dins del primer trimestre, i això pràcticament ja és ja per les dates que estem, pues, no derivarà al centre al centre de Penyeta una part important del seu funcionament.
Mire, la societat el que tenia dins del cap, i era aixina, era com que la Generalitat Valenciana, la Generalitat Valenciana estava allí i Diputació estava així, però que no tenien res a veure. És dir, i en aquest moment el que s'intenta és cohesionar aquestes dues institucions com a tal i que no hi hagin... Perquè la sensació que teníem, i no sé si és certa, és que hi havia dos gastos per a un mateix fi. Uh-huh. És així?
Bueno, no tan així. És a dir, jo crec que quan parlem de competències no pròpies, el que fa, evidentment, els servicis n'hi ha que optimitzar-los al màxim, però el que fa és que aquell que no té una competència directa estigui desenvolupant unes tasques que no li corresponen. No? Tampoc existeix una duplicitat. Vull dir, si el centre d'acollida el té la Diputació, doncs, evidentment és un servei que no està prestant la conselleria. El que passa és que a qui li correspon prestar-lo és a la conselleria. No? Per tant, bueno, és evident que totes les administracions hem de treballar en la línia que tu senyales i segurament no sempre n'hi ha disfuncionalitats, a vegades de duplicitat de funcions, però fonamentalment el del que estem parlant és que evidentment l'àmbit competencial, és que això a vegades la gent tampoc ho acaba d'entendre, no? També ens passa als ajuntaments, vull dir, bueno, la competència de cada un és la que és, no? En la matèria, en el desenvolupament, i bueno, i en aquest cas sí que és cert que històricament pues, hi ha una sèrie de qüestions importants, les que acabem de dir, que són en este moment desenvolupament de Diputació, però no competència, diguem, per la matèria de Diputació. En aquesta línia és la que volem treballar, també és evident que això planteja pues, problemes de molt tipus, és a dir, ara mateix en el centre d'acollida, pues, també com a responsable de l'àrea de recursos humans, junt amb la vicepresidenta, que és la que porta l'àrea de serveis socials, Patricia Puerta, pues, evidentment també tindrem que articular i ser personal que ara per la, diguem, no derivació de xiquets al centre d'acollida, pues, evidentment també hem de pues, començar a veure com aquest personal pot anar absorbint-se en els diferents elements de Penyeta o en la pròpia institució provincial. Per tant, les coses està bé, estem en un moment, jo crec que encara que hi han passat mesos, però inicial de plantejament, i sobretot el que tu dius jo també coincidís, el que passa és que bueno, la crítica també, òbviament, se pot fer, a vegades les qüestions o diguem, els signes polítics no, de les institucions fan que d'alguna manera a vegades no s'articulen mecanismes conforme estem dient. I, bueno, sí, possiblement la Diputació en l'anterior legislatura va xocar en alguns elements en una Generalitat que ja havia canviat de signe polític, que tenia el pacte del Botànic, en este cas en el Partit Socialista i Compromís, i bueno, nosaltres, conforme t'he dit abans, i en alguna ocasió jo en el plenari de Diputació ja m'he expressat, jo crec que més allà de la representació del partit concret, quan estem en les institucions estem representant als veïns i a les veïnes, a la gent en general, i que per tant les administracions són mecanismes útils i a vegades, i aquesta crítica jo te l'accepte perquè és la que fa la societat i la que fa les mitjans de vegades de comunicació, que a vegades ens convertim en alguns moments en entitats no útils i això evidentment no és el correcte.
Mire, vostè també ha fet canvis, vostè, o ha posat damunt de la taula en un moment donat a la Diputació pues una reivindicació tenien des de fa molt, molt de temps, perquè resulta que els funcionaris de Diputació no estaven equiparats a la resta de treballadors.
Bé, dins de la, diguem, negociació, no? Evidentment també en els primers contactes que hem tingut en els diferents representants sindicals, n'hi ha moltes qüestions, que també si vols podem un poquet parlar, però una de les equiparacions o una de les exigències que ens van plantejar, que vam tindre evidentment que estudiar, era la equiparació en el reconeixement de poder disfrutar aquesta conciliació familiar en la reducció d'una hora de la seva jornada sense pèrdua de retribucions. Diputació sí que accedia a reduir la jornada, però òbviament en la pèrdua de les retribucions que corresponia. El que hem fet és negociar en els sindicats, en els representants sindicals, i conforme tu has dit, equiparar una situació que ja una altra administració, l'autonòmica, sí que portava a terme. Jo crec que, evidentment, això també és evident, no? Que comporta, des del punt de vista organitzatiu, pues que n'hi hagi, diguem, una menor presència en el treball, però que és evident que la conciliació familiar vam entendre que era un element prioritari per a una reivindicació, com tu dius, que estava damunt de la taula, que bueno, i s'adjunt en altres qüestions que també vam negociar cara a la confecció dels pressupostos, perquè el pressupost sempre acompanya tot el que és la RPT i, per tant, també la matèria de negociació que pugues portar a terme per a l'exercici següent. I bueno, jo tinc que dir que en el tema de recursos humans hi ha molts temes que abordar en Diputació. Estem un poc en la fase d'elaborar aquest full de ruta i, bueno, i en aquest cas pues, la medida de conciliació familiar per cuidar de fills menors de de 3 anys, o aquells que tinguin dos fills de 12 anys, o situacions, evidentment, també que tenen que justificar, òbviament, per al cuidado de persones que tinguin aquesta dependència malaltes, pues, bueno,
que estiguen
en este cas majors. Estem ara, pues, evidentment, signant decrets en funció de les sol·licituds que les persones afectades, diguem, o en aquestes condicions, per dir-ho d'una manera millor, pues, evidentment, jo estic satisfet de moment, dins de les dificultats, no? Perquè l'àrea de recursos humans te reconec que és una àrea de molta dificultat, però de moment satisfet en la col·laboració que estem tenint en els diferents interlocutors, que, bueno, cada un també, òbviament, representa sectors diferents, ja sindicats diferents, però que, bueno, que en este moment jo crec que poquet a poquet, sobretot, hem sigut capaços ja de ficar damunt de la taula tots els diferents temes que poquet a poquet tindrem que abordar, la negociació del conveni, la carrera professional, un reglament de productivitats i moltíssimes altres qüestions.
N'hi ha quasi vora 600 treballadors, eh?
Sí, sí, no, evidentment.
O sigui, la Diputació... ahí, molts expedients estem, que estudiar.
Sí, estem firmant, com ja t'he dit, jo ara pràcticament tots els dies m'apareixen dos o tres decrets a la firma en el reconeixement d'aquest dret que tu nomenaves, que estàvem parlant. Bueno, evidentment, el col·lectiu de Diputació és un col·lectiu. Jo vinc d'un ajuntament, que és el d'Almassora, ja és un municipi gran, però és evident que la dinàmica, des del punt de vista tant econòmic com des del punt de vista dels recursos humans, doncs vora 600 treballadors, conforme t'he dit abans, és un món que...
Mire, vostès donen un pas endavant en este moment i és curiós perquè s'aprova per unanimitat, però ahir és on mos donen a entendre a la població el xoque que existia tan gran antes entre Generalitat i Diputació, perquè això era algo que se volia reivindicar des de fa molt temps i no mai arribaven a un acord.
Sí, bueno, és cert, també és cert que és el que tu dius, no? Que, bueno, ho haguem pogut, òbviament, portar a terme en l'anterior legislatura, no s'ha portat, jo no vaig entrar als elements que va barallar l'equip de govern i el diputat en carrera de l'àrea de recursos humans, però també és cert que en aquest moment, quan hem portat aquest tema al plenari, pues per unanimitat també d'aquells que estan representats, que en aquest cas també és Partit Popular i Ciutadans, que no formen part de l'equip de govern, pues, bueno, hem tingut una unanimitat. També vull ressaltar, no? Perquè jo penso que de moment també el tono, òbviament, dins de les diferents postures, saps que també el pressupost per a l'exercici 2020 va eixir sense cap vot en contra.
Bueno, així van les declaracions que feien, és que era normal que isquera, bueno, per unanimitat, perquè era quasi una còpia dels que ells havien presentat.
Bueno, i això anterior va ser el debat que van mantindre i tampoc és cert, perquè és evident que, anem a veure, els pressupostos, sempre que formules pressupostos, hi ha una part substancial que tampoc la podem canviar, vol dir, capítol 1 és personal i és capítol 1, contractes són els que són, i evidentment tampoc te pots...
Que el pla 135 també havia sigut...
Tampoc te pots derivar, però nosaltres vam mantindre el plan 135, vam mantindre les quanties pràcticament en tot el que és el desenvolupament propi de la Diputació, en articulació del territori, en polítiques de turisme, en polítiques de serveis socials, incorporant diners a serveis socials, que és la partida que més augmentava, per tant, allà també hi havia una diferència substancial, i fonamentalment un fons de cooperació, que són 5,6 milions d'euros, que, bueno, el Partit Popular tampoc el va articular, possiblement, i segurament, per això no sóc jo, òbviament, qui en este moment té que dir-ho, però segurament per aquest xoque que tu dies de disfuncionalitat política, en este cas en la Generalitat. Bé, votarem pel que votarem, jo crec que és una bona senyal que el pressupost de la Diputació Provincial no tingui ningú vot en contra, i al final és veritat que ho té que buscar els arguments per a defendre per què no va votar en contra, però també, permetis-me que ho diga, se feia molt difícil votar en contra d'un pressupost que pràcticament ho feia possible tot.
Pues ja que parlem del pressupost, en Almassora es va costar molt aprovar el pressupost?
Bueno, en Almassora saps que tenim un pacte en l'equip de govern, en este cas en Ciudadanos, és cert, ahí tenim un canvi substancial, no va ser possible l'acord de programàtic en compromís que havia sigut el nostre soci de govern, i després del resultat de les eleccions, que van desequilibrar un poc l'anterior resultat, pues, bueno, ara tenim un pacte. Bueno, no, en les negociacions en Ciudadanos jo tinc que dir, passant-me a la vessant de l'Ajuntament, que està sent també una col·laboració, tenim un full de ruta, que va ser el pacte que vam subscriure, i el pressupost tampoc ha sigut un element de discussió, perquè al final, fonamentalment, el pressupost d'Almassora en este moment conté les línies d'execució de l'EDUCI, que és un fons europeu que vam obtindre, en el que ens està costant molt de gestionar-ho, i així no vull manifestar-ho, però que evidentment tots hem d'estirar en aquesta direcció, i, bueno, la negociació entorn al pressupost no ha sigut tampoc costosa. Sí que cert, si me permetis, és que, sí, sí. que ahir sí que no vam obtindre el recolzament del Partit Popular ni del grup de Compromís, a pesar de que Compromís d'alguna manera és corresponsable de part de les polítiques perquè havia estat gestionant els 4 anys anteriors en aquest canvi, inclús d'alcaldia que van tindre durant 2 anys l'alcaldia en l'Ajuntament de Barcelona.
El Compromís el que va argumentar és que hi havia diverses partides que d'alguna manera no estaven ben justificades o creien ells que no era...
Jo, evidentment, les interpretacions ells han fet les que han volgut. Fonamentalment és cert que nosaltres en este pressupost, però no ho hem pogut fer d'altra manera, vull dir, n'hi ha un incompliment de la regla del gasto, però perquè torna al que estava intentant explicar, vull dir, és impossible no materialitzar una subvenció que té una data de caducitat. I, per tant, pues, nosaltres, també és cert, que en informes que avalaven que d'inici de l'informe de l'interventor sobre la regla del gasto no és un informe previ d'inici, sinó que és un informe de liquidació, això ho avalaven resolucions del Ministeri, i si les resolucions estaven incorporades a l'expedient del pressupost, és evident, jo no vaig a negar, que el nostre interventor, així i tot, va fer constar i assenyalar que n'hi havia un incompliment inicial de la regla del gasto, però un incompliment inicial de la regla del gasto no mos condiciona absolutament a res, però bueno, evidentment, pues, els dos partits polítics que en este cas no governen a la Masora, que és Partit Popular i Compromís, pues un poquet van optar per la línia del vot en contra un pressupost, però bueno, d'alguna manera...
Tinc que dir que Ciudadanos, que va estar així, el regidor, sí, Javier. Va dir exactament el mateix que vostè.
No, és la realitat.
L'incompliment és inicial, però no vol dir que un pressupost després va incorporant i...
Consta, hi ha una resolució del Ministeri que parla de que els interventors municipals poden, evidentment, avaluar el compliment de la regla del gasto, però poden no avaluar-la perquè no és un incompliment d'inici, sinó de liquidació i d'execució durant l'exercici. Però jo torno a manifestar, vull dir, no és una voluntat de saltar-nos ninguna reglamentació, és que evidentment tenim que fer possible les infraestructures, sobretot les de l'EDUCI, perquè són subvencionades al 50% per els fons europeus i perquè evidentment pues era un repte, conforme t'he dit, de gestió, però difícil. Tu has llegit un poc abans quina és la meva denominació dins de l'àrea de l'Ajuntament, i és que nosaltres tenim una gestió pròpia de l'EDUCI, un organisme que som els que aprovem les pròpies resolucions, que és un poc la meva part de gestió en l'Ajuntament d'Almassora.
Jo tinc una nota de premsa on posa que Almassora prioritza en els seus comptes la millora dels barris perifèrics.
Sí.
I invertirà en guany 80.000 euros en el grup Corell, en actuacions en la zona del grup Corell.
Sí, anem a veure. El pressupost d'enguany de l'Ajuntament d'Almassora dins de lo que és el... EDUCI és una estratègia, no? És a dir, és una estratègia que se presenta a Europa, que obté el visto bueno d'Europa i que mos donen 5 milions d'euros, que junt a 5 milions d'euros que té que ficar l'administració municipal, són aquests 10 milions que articulen diferents línies d'actuació. Este pressupost farà possible ja l'inici de lo que és la peatonalització de la vila, important, i farà també possible acabar un dels carrers que, en fi, en aquest moment crec que també està tenint un bon resultat, que és el carrer Sant Jaume, i el que tu me comentes és que, evidentment, dins de la línia de generació de renovació de barris, pues, n'hi ha una partida, no de 80.000, enguany de 80.000, per a redactar els projectes, per a saber què és el que anem a fer, però després l'any que ve tindrem que incorporar vora 1,1 milió d'euros per a executar, perquè així està en la línia d'actuació del propi programa que d'alguna manera està subvencionat per el Ministeri. Entonces, és un treball que poquet a poquet té que anar avançant les diferents fases. És evident que aquests 80.000 euros que tu me dius, juntament recorden una quantia que són 60 o una quantia similar per a lo que és el projecte del centre juvenil, que també l'any que ve tindrà que ser projectada en el pressupost per executar-ho. I això és una seqüència, és a dir, les inversions d'EDUCI ja estan configurades, vull dir, ara no anem jugant any a any a pensar què és el que volem fer, però evidentment per arribar a una situació hem de passar en aquest cas per els projectes, i els 80.000 euros és perquè aquests projectes se tenen que externalitzar, perquè és impossible absorbir tot el treball tècnic dins de la casa.
Sí, però per una població, per exemple, quan vam començar a parlar dels barris perifèrics, vostè m'ha dit, sí, perquè en el centre de la vila, que normalment els centres de totes les viles, de tots els pobles, estan peatonitzats i són molt bonics, com que la gent que viu a les perifèries en sent un poc més, d'alguna manera, no tan mimada com la gent del centre. Sí. Per això m'ha llamat l'atenció a mi, el fet de que, d'alguna manera, els barris més de la perifèria, si vol dir pues, que estén més les afores.
A nivell urbanístic, per dir-ho així, perquè a més EduCí també conté línies de millora tecnològica, uh-huh. Hi ha altres línies. A nivell urbanístic, quan se va desenvolupar per al Departament d'Urbanisme, l'estratègia EduCí va tindre en compte un poc el que era la platja, uh-huh. En el desenvolupament de la pantalla verda. Això està, sí, dins de la línia EduCí, el que és, sí, l'adquisició del sòl. Va tindre en compte un element important per a Almassora, que és la vila, que tu dius que molts municipis, però nosaltres no. És a dir, nosaltres tenim encara un casc antic en el que fa falta aquesta inversió per a peatonalitzar-la i per a ficar-la en valor. Estem ja adjudicats, aquests treballs van ser ja pràcticament iniciats en breu, i també, evidentment, aquesta línia estratègica urbanística dins de l'EduCí no podíem deixar fora el que era la renovació de barris, que evidentment i substancialment, conforme tu dius, pues, tradicionalment en els pressupostos mai arriben a incorporar-se diners. Això, com estava en l'estratègia, és algo que hem de fer sí o sí, i a més, evidentment, ho vam incluir perquè pensàvem que era una oportunitat de fer una renovació important. Jo vull dir que sóc un coneixedor de la política, evidentment, del meu municipi, des de fa molts anys, que estem absolutament volcats en canviar una situació, sobretot en l'entorn del grup Fàtima, del grup Corell. Estem parlant de l'enderrocament de l'edifici 167, estem parlant de la construcció d'un col·legi públic, el Santa Quitèria, que va en aquella zona, i això en paral·lelo també arribarà inversions del fons europeu per a renovar barris, que conforme tu dius, pues, evidentment són iguals ciutadans i ciutadanes.
I sobretot se sentiran part de la població.
És...
Mira, jo a vegades he parlat amb alcaldes o regidors de poblacions menudes que m'han dit, és que fem un acte de festes o una provessó, i sempre van els mateixos. Jo la sensació que tinc és que van els mateixos perquè no fan partícipe a la perifèria de les ciutats o dels pobles.
Sí, a vegades, home, és evident que cada municipi té les seues pròpies idiosincràsies i mecanismes i tal, però en aquesta voluntat de construcció de renovació és evident que el que volem és que d'alguna manera se senten més integrants dins el que és l'articulació del municipi. Jo també vull dir que també t'he dit que el que és la participació de la gent que viu en els grups de Fàtima i Corell en la població va existir de sempre i ha existit d'una manera prou òptima. Però en el que són inversions directes, no? En renovació de les seues sedes, dels seus carrers, de les seues serveis, de les seues qüestions, pues crec que, en fi, en un panorama de 2-3 anys podrem veure una realitat, no? Que ara, pues, estem poquet a poquet, conforme t'estava ficant, i posant-la en pràctica.
Mire, ara que el tinc així, si em permet, li faig unes preguntes que, bueno, vostè porta molts anys en política, és del Partit Socialista, per tant, li faig preguntes del seu grup a nivell nacional. Què li pareix que la ministra Montero hagi dit que no tornarà l'IVA als municipis, els 2,5 milions d'IVA als municipis?
Bé, anem a veure, jo comentàvem estos dies, perquè és un tema que evidentment no d'actualitat només per les declaracions o per les negociacions que s'estan portant a terme. Nosaltres, evidentment, des del punt de vista del municipalisme, des del punt de vista del Partit Socialista i també des de la Diputació, pues pensem que evidentment el que s'ha d'articular és la millora en tots els mecanismes de finançament, i això és un tema que n'hi ha que resoldre. Per tant, vull ser clar, l'exigència existís i en aquesta exigència estem tots. El dimarts en Diputació n'hi ha una moció del Partit Popular que específicament parla d'aquesta devolució de l'IVA, que se va quedar ahir un poc des de l'època, no de l'actual ministra, sinó de l'anterior ministre. Montero, a vegades confundim els cognoms però en aquest cas era del senyor Montoro, i nosaltres evidentment el que d'alguna manera volem exigir, i exigirem segurament el dimarts, esperem que una declaració institucional, si és possible, i si no, pues defendem les pròpies propostes, tot passa per al finançament. Vull dir, jo penso que al final aquestes devolucions d'IVA formen part del conjunt de l'exigència de la negociació en la que totes les comunitats estan. Evidentment és un tema que excedeix de la meva competència, del meu coneixement directe, però sí que és veritat que a esta comunitat, a esta província, a aquests municipis, el que ens fa falta és un finançament que siga corresponsable en les polítiques i en els ciutadans i ciutadanes que tenim, perquè si no s'està fent evidentment molt difícil. Però bueno, això en tot l'entorn general de l'economia del govern espanyol, jo penso que almenys ara ja n'hi ha un govern, n'hi ha un interlocutor, n'hi ha una voluntat, porta molt poc el govern actual del president Sánchez, i bueno, jo penso que ojalà tant a nivell del pressupost com a nivell dels acords que es puguen alcançar en aquest Consell de Política Fiscal, la Comunitat Valenciana pues, sigui una de les que pugui estar en una millor posició.
Sí, però el que ens diu la ministra és, mire, no li tornaré l'IVA i a canvi li deixaré que supera el techo de gasto. Sí. És dir, jo li pregunto a vostè, ja com a professional, Ja, ara ja no com a polític, sinó com a assessor fiscal, li pregunte. No. Això és una bona pràctica?
A veure, no és suficient. Si la pregunta és directa, la resposta té que ser directa. No, no és suficient. El que passa és que no és que vulgui fugir de la situació. Jo crec que el Ministeri, evidentment, sí que ha flexibilitzat ara un poc el que és la possibilitat del gasto públic, en aquest techo, l'ha augmentat. No és una mala notícia, està bé. Igual que han anunciat la possibilitat de la utilització de remanents, flexibilitzant també els criteris, bueno, també està bé. És una bona notícia per aquells municipis que teníem remanents i que pràcticament l'únic que hem pogut fer en els remanents és amortitzar deute, que sí, també està bé, sí, però al final dels escenaris, mira, Diputació té deute zero. L'Ajuntament de Massora pràcticament té un deute ja quasi inexistent. Vull dir, bueno, és un bon camí, però el que necessitem és invertir en les obres que parlàvem abans, o en serveis, o en personal, en el que siga. Vull dir, aquestes mesures són positives, però torno a insistir. És a dir, la devolució d'aquests diners de l'IVA no compensen suficientment el que estem comentant, però jo pense i torne a dir que crec que és un debat general, és a dir, el problema és de finançament.
Sí,
i el que s'ha d'acordar és el finançament.
La gent ens diu, entonces, ixa devolució s'ha perdut, s'ha esfumat aquests diners, no es tornarem a recuperar?
Bueno, va ser una qüestió tècnica d'imputació temporal en el criteri de l'IVA, que evidentment ja no se van fer les devolucions i que, bueno, jo evidentment no vaig a dir el contrari, les comunitats estem defendent que és algo que ens pertocava, que no ens han retornat i evidentment l'exigència està ahí. Siga la via directa.
Tenim dret a exigir-ho?
Jo entenc que sí, jo entenc que sí.
No hi ha ningú impediment fiscal?
No, a veure, jo ahir no vaig, no per no entrar, tu saps que n'hi ha comunitats que han optat inclús per la línia de l'exigència judicial, a partir d'ahir, pues, quan ho planteja un tema de devolució d'una qüestió tècnica, que jo, si em preguntes a mi, ja t'he dit que entenc que evidentment se va paralitzar les devolucions i són diners que li corresponen a les comunitats, però bueno, si ja se'n marquen el tono de la reclamació judicial, seran els juzgats qui mos diran, i altres comunitats que en este moment pues, estan optant per una via,
sí,
mire, del diàleg i de la negociació.
Ahir és quan entrem en el color polític, perquè el govern no s'ha negat. El govern no ha dit no l'ho tornarem mai. L'IVA no l'ho tornarem mai. No, el govern ha dit, mira, mentre això se soluciona, els donem aquestes possibilitats per a poder financiar-se un poc més. Ha dit això el govern?
A veure, jo t'ho expreses aixina i pots expressar-ho conforme vulguis. Jo crec que el govern el que s'ha assentat és en un Consell de Política Fiscal que evidentment hi havia una exigència de l'IVA i no ha dit que va retornar aquests diners i ha marcat altres situacions que no se li estan demanant a canvi de lo de l'IVA, és a dir, la situació de la flexibilització o del gasto ja se li estava exigint per les federacions de municipis, per l'estatal, per tot el món. Vull dir, el que s'està negociant elements de millora en el finançament.
A banda de que tornaren l'IVA.
A banda de que tornaren l'IVA o a banda de que se pacte, que és el que totes les comunitats volem, jo te dic, evidentment, jo directament, ja no és un tema competencial meu, però sí que és evident que tots patim i s'infrafinançament de la Comunitat Valenciana, que és de la que cal parlar, també altres comunitats, és a dir, és que al final, clar, conjugar tots els factors a nivell estatal, pues, és una altra dinàmica, és difícil, l'Estat també té que complir el que marca Europa i a partir d'ahir podríem entrar en un debat pràcticament que mai acabaríem, però bueno, evidentment, l'exigència de la devolució està ahí, però l'exigència d'un finançament just per a aquesta comunitat és la que jo crec que ho enmarca un poc tot. Polítiques de flexibilització, jo, tu saps, igual que jo, que cada vegada que la Federació Espanyola de Municipis s'ha reunit, ha demanat que s'alci un poc el tema del remanents de tesoreria, poder-los utilitzar per a gastos generals. Tot això és un poquet del que ara el govern ha alçat un poquet el peu, però que evidentment ni entenc que una cosa siga per una altra, però bueno, en este moment el que se va aconseguir, i també és veritat que jo vaig sentir declaracions i llegir declaracions del president de la Federació Espanyola, d'Abel Caballero, dient que, bueno, que aquestes mesures estan bé, però que el camí segueix sent l'exigència d'altres qüestions. Els municipis hem patit una situació que també, evidentment, ve per la red de sostenibilitat que va imposar el Partit Popular, ve perquè no n'hi ha pressupostos nous des de fa X temps, en el que pràcticament no hem pogut utilitzar el remanent, més que conforme he dit abans, no vull repetir-me, per amortitzar deute. Veníem d'una situació econòmica i un context que evidentment feia que s'impedira que els ajuntaments, les administracions provincials i les comunitats s'endeudaren per a poder estar en un dèficit a nivell estatal, sí, però el que no pot ser és que al final aquesta situació vagi estrangulant, perquè aquells que no hem pujat, com el cas d'Almassora, impostos, cada vegada se mos fa més difícil sense pujades d'impostos, mantenir el nivell de serveis, perquè a més tu saps que tots els municipis, però ja només d'inversió, és a dir, de prestació de serveis, tots volem fer més activitats culturals, tots tenim programacions en festes, tots tenim moltíssimes qüestions en consum, en dinamitzacions, que això s'ha de traure dels pressupostos, i el que volem és també pues, tindre la possibilitat de la utilització, sobretot del techo de gasto, que és, conforme et deia abans, en el planejament del pressupost de l'Ajuntament d'Almassora, el que a vegades ens impossibilita. El techo de gasto és una regla que el que te limita és el que has d'executar l'exercici anterior, ho multipliques per un coeficient i te diu no pots gastar més. I encara que tu digues és que jo puc gastar més, no te deixa.
No te deixa.
I és un problema.
Pues, ho ha explicat molt bé. Jo crec que la gent ho ha entès mitjanament bé. No està molt per la labor d'anar, en el seu cas, per lo que jo li he entès, per la via judicial. Vostè és més de consens i de diàleg i espera que sí que ens arribi, no?
Jo, en general, sempre he sigut una persona que crec que el diàleg i la capacitat de sentar-nos a una taula i de parlar és sempre un bon element. I jo torno a repetir el que he dit. Bueno, cada comunitat, evidentment, farà el que tinga que fer i pren les decisions que tinga que prendre, però, bueno, este govern has començat a caminar. Després d'una situació, pues, després de la moció de censura, sense pressupostos, en totes les dificultats, en totes les repeticions electorals, que jo crec que tots hem patit, si me permetis, entre comilles, hem patit, perquè tots hem patit aquesta seqüència electoral en el que jo crec que la societat està respirant, és a dir, la societat el que vol és veure que un govern comenci a treballar, i bueno, jo quan tu me preguntes, estàs per la línia de, jo pense que a qualsevol administració que arriba n'hi ha que donar-li temps. Jo t'ho diré també d'una manera molt clara, jo quan m'he sentat en este moment com a responsable de l'àrea de recursos humans o tal, a tot el món li he dit que està bé, conforme tu dius, una reivindicació històrica, sí, però tot no se pot construir en el minut 1. El que tenim que tindre és un full de ruta en el que tindrem és que compartir criteris i sentamos. Una altra cosa és que arriben, que passi el temps, que passen les seqüències i que seguim en les situacions que te fan ja un plantejament, diguem, en una línia més dura o més directa de judicialització. Però jo penso que parlant i raonant, i si el diàleg és obert de tots, s'aconseguissin moltíssimes més coses que aquestes postures sempre maximalistes de portar-ho tot als tribunals.
Pues Santiago Agustí, moltes gràcies per haver vingut, diputat i regidor d'Almassora, diputat provincial. Porta moltes coses endavant. Espero que vinga a contar-nos tots i sus avanços, que va tenint, no molt poc a poc, perquè vostè sí ha corregut i ha fet grans avanços, almenys per lo que hem pogut veure. Aixina, que moltes gràcies per haver vingut i bon dia.
Pues nada, moltes gràcies a vosaltres i espero, dins de la dificultat de vegades tècnica dels temes que hem tratat, que haguem pogut explicar-nos i que la gent mos hagi entès. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.